Bon dia. El Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot s'uneixen per reclamar que CaixaBank no vengui 23 pisos de la ciutat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A Olot són 23 pisos, dels quals en consten dos buits, dos, o altres ho he dit, un venut, potser l'altre estava pensant-s'ho, i la resta és, són llogateres amb dates de finalització del contracte diferents, perquè no tothom va entrar a l'hora, o sigui, hi ha gent que se li acaba en breus, i hi ha gent que, bueno, crec que el propi company, no, el Bacir, ho ha dit fins al 2029, vull dir que tenim aquesta gradació de situacions.
Acabem d'escoltar el portaveu del Sindicat de Llogateres, Aldo Reverte, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. L'entitat bancària ha anunciat la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer i això vol dir que hauran de deixar l'immoble. Els veïns s'han manifestat precisament aquest dijous a la tarda davant l'Ajuntament i posteriorment han presentat les seves preocupacions al ple municipal. La moció presentada per la CUP i encapçalada per membres del sindicat ha estat aprovada amb el suport majoritari de tots els grups. De seguida en coneixem tots els detalls d'aquesta situació que afecta a desenes de veïns de casa nostra. Per abans, repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars que ens deixa aquest divendres 23 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
Olot apostarà per la seguretat privada per vigilar equipaments municipals. Un vigilant de nit s'ocuparà d'aquest servei, que serà addicional a la policia municipal. El desig de l'equip de govern de l'Ajuntament seria posar en marxa aquest servei a partir de festes del Torà. Precisament l'Ajuntament de la capital garrotxina destina 200.000 euros més al projecte de regeneració del nucli antic. Itziar González i el seu equip estan preparant aquests dies la documentació per presentar el pla de barris. En cultura, Carla Simón opta a la Palma d'Or a Canes. La directora de cinema criada a la Garrotxa presenta Romeria, el seu tercer film. La cineasta tanca la trilogia familiar autobiogràfica amb aquesta pel·lícula que se centra en la història de moltes famílies. També anirem cap a les Preses, on la festa del Roser comptarà amb la presència de més d'una cinquantena de puntaires. És una de les novetats de la festa petita que se celebra aquest cap de setmana. En esports, quatre equips garrotxins jugaran els play-offs per pujar de categoria. El Club Escola de Futbol Bos de Tosca ho farà contra el Fornells en les semis per pujar a Primera Catalana. Sant Pere Màrtir, Rostoles i Vall d'en Bas lluitaran també en la primera eliminatòria per pujar a Tercera Catalana. Parlarem també en esports de patinatge artístic, en concret del Club Patinatge Artístic Olot, disposat a conquerir l'or europeu. Aquest cap de setmana se celebra el Campionat Continental del grup de xous grans a Saragossa. I a la contraportada, protagonisme per la Fundació RCR Bunca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que publiquen un llibre amb fotografies de Pep Sau. El llibre és un homenatge i un reconeixement a la tasca fotogràfica, però també ambiental, que va fer en Pep durant molts anys.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La síndica de Greuges defensa la intervenció judicial en la protecció de menors i prohibir que els de menys de 6 vagin a centres. Jiménez Salinas diu que el sistema actual no és garantista i exigeix treballar més la prevenció. Els hotels catalans tanquen el millor mes d'abril amb gairebé 2 milions de persones allotjades. Les pernoctacions creixen un 12,26% i voregen els 5 milions. 5 detinguts per tenir 1.268 plantes de marihuana i 30 quilos de cabdells en dues cases d'un mateix carrer de Vidreres. Els Mossos van sospitar arran de l'avís que en un dels immobles hi havia una persona obligada a tenir cura de la droga. Mort l'escriptor, periodista i polític Ignasi Riera i Gassiot, als 85 anys, el filòsof i teòleg, va guanyar diversos premis literaris per les seves obres sobre immigració, lluites obreres i també problemes socials. A l'àmbit internacional, la missió d'eurodiputats que visitarà Barcelona i Badalona entre el 26 i el 28 de maig es reunirà amb Collboni i Xavier García Albiol. La delegació del Comitè d'Habitatge de l'Eurocambra també es trobarà amb organitzacions de propietaris i llogaters. I almenys dues persones mortes en estavellar-se una avioneta en una zona residencial a Califòrnia, als Estats Units. El xoc del vehicle contra l'àrea residencial ha provocat un incendi que ha afectat desenes de cases.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, aquest divendres, ens portarà menys inestabilitat atmosfèrica, més sol i menys ruixats. Hi van caure 14 litres, especialment matinada a matí. La tarda va repetir a Santa Coloma de Farners, o 18 a la Bisbal d'Empordà, al voltant dels 20 litres la zona de Blanes. Doncs bé, avui preveiem algun ruixadet de tarda, sobretot cap a la Selva, no ho descartem, a Osona, Lluçanès, quatre gotes a la Garrotxa, prop del Montseny, Guilleries, sobretot en aquest sector. Seria a partir de les 4, 5, 6 de la tarda. Poca cosa tot plegat. La temperatura una mica més alta. Per tant, màximes de 22 a 25 graus, ben bé, puntualment arribant als 26. I tot això en un dia globalment assolellat amb aquestes nuvolades de tarda que poden donar doncs, 4 trons, sobretot, com dèiem, a la comarca de la Selva. Dissabte, un dia marcat també pel sol, boirines al matí, no hi haurà pràcticament boira, potser cap a Osona, i la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27, un ambient preestiuenc pràcticament, però d'altra banda, temperatura normal el mes de maig, ja la segona quinzena. A la tarda podria caure alguna gotellada cap a les Guilleries o Collsacabra, però molt, molt poca cosa, realment la possibilitat és força baixa. I diumenge segueix aquest ambient de sol, de 4 nuvolades a la tarda, però pràcticament sense precipitació, potser algun ruixat al Pirineu més oriental. I dilluns també, algun ruixat de tarda cap al Ripollès, Cerdanya, poca cosa, tot plegat. En definitiva, que la temperatura doncs, sembla que ha tocat fons, sembla que es anirà recuperant els propers dies, i això sí, ja anunciem que cap al dia 28-29, a partir de dimarts, dimecres, dijous, de la setmana vinent, ens ve una important pujada de temperatura. Veurem si serà una onada de calor, però podríem superar els 30 o 32 graus de temperatura màxima en un ambient ja totalment estiuenc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa especialment carregada d'actualitat a casa nostra d'aquest divendres 23 de maig de 2025, com sempre, explicant-ho aquí a l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant del Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot, que s'uneixen per reclamar que CaixaBank no vengui 23 pisos de la ciutat. L'entitat bancària ha anunciat la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer i això vol dir que hauran de deixar l'immoble si no aconsegueixen pagar el que els demana al banc. Els veïns s'han manifestat aquest dijous a la tarda davant l'Ajuntament i posteriorment han presentat les seves preocupacions al ple municipal. La moció presentada per la CUP Olot i encapçalada per membres del sindicat ha estat aprovada amb el suport majoritari de tots els grups.
L'informatiu del migdia.
Entre els anys 2002 i 2012, l'obra social La Caixa va construir 2.300 habitatges a Catalunya en 23 municipis diferents, tots ells amb les particularitats d'habitatges de lloguer protegit i una promoció que va rebre una subvenció pública de 25 milions d'euros. Segons el Sindicat de Llogaters de Catalunya, les persones que viuen en aquestes promocions d'habitatges han patit diverses problemàtiques, com clàusules abusives o renovacions amb pujades de lloguer, entre d'altres. A Olot, un grup de veïns i veïnes de 23 pisos situats entre el passatge Bernat Metge número 14 i la carretera de Ridaura en els números 45 i 47 han rebut l'avís per part de CaixaBank informant sobre la seva voluntat de no renovar els contractes de lloguer. Alhora, se'ls ha comunicat que qui no pugui pagar llogar el pis serà expulsat. El portaveu del sindicat de llogaters, Aldo Reverte, ha explicat al detall quina és la situació a Olot.
A Olot són 23 pisos, dels quals en consten dos buits, dos, vosaltres heu dit un venut, potser l'altre estava pensant-s'ho, i la resta és, són llogateres amb dates de finalització del contracte diferents, perquè no tothom va entrar alhora, o sigui, hi ha gent que se li acaba en breus, i hi ha gent que, bueno, crec que el propi company, no, el Bacir, ho ha dit fins al 2029, vull dir que tenim aquesta gradació de situacions.
Pel que fa als afectats, dos d'ells són Mohamed Sira i Basilu Sihojo. Expliquen el cas en què es troben.
Que no volen tenir-ho més per lloguer, i, o sigui, estem en una situació que no, jo no vull invertir aquests diners, però no em semblen raonables per un pis que no està en gaire bon estat.
Si no, tothom podem arribar a comprar, no arribem a comprar un pis. Volem, el que defensem és volem un vivenda públic, un vivenda digna per tothom.
Sobre aquesta situació, la CUP ha presentat una moció liderada també pels representants veïnals. El portaveu de la CUP Olot és Jordi Gasulla.
El problema és aquest sistema capitalista, que protegeix més la rendibilitat del negoci de l'habitatge d'uns quants milionaris que no pas el dret a l'habitatge de totes les famílies.
Una moció a la qual els diferents grups polítics han donat suport, excepte Vox. Qui s'ha mostrat contundent ha estat el regidor d'habitatge, Jordi Güell.
A mi el que m'ha vingut una mica al cap és que estem parlant d'habitatges, però darrere dels habitatges ja no hi ha projectes de vida. No? I el fet de perdre i de trobar-se en aquesta situació són projectes de vida que corren el risc d'estroncar-se.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Olot, Josep Quintana, ha denunciat el comportament de CaixaBank.
El problema ja supera l'estructural o de problemàtiques concretes que evita que afecten sempre a col·lectius més vulnerables, però això és una emergència habitacional. Em sembla que la Caixa no actua èticament.
Jaume Mir, regidor del PSC Olot, i Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, s'han centrat en el focus del problema i han remarcat que no s'hauria de perdre el poc habitatge de protecció oficial que existeix a dia d'avui.
Cal habitatge protegit, en cal fer de nou i cal no perdre'n el que ja tenim. No? D'alguna manera no té massa sentit, no?, que anem construint habitatge de protecció pública.
Però clar, quin és el problema? Que Olot perdrà més habitatge protegit i no ens ho podem permetre.
L'únic regidor, com explicàvem, que s'ha abstingut en la votació de la moció de suport al veïnat del bloc de pisos de protecció oficial de la Caixa ha estat el portaveu de Vox Olot, Daniel Plana.
Que aquesta mateixa o qualsevol altra entitat emeti una línia de finançament sense interès per cada veí afectat, perquè cada veí afectat pugui deixar de ser arrendatari del seu habitatge actual i convertir-se en propietari.
Just abans del ple d'aquest dijous, una trentena de persones convocades pel sindicat de llogaters s'han concentrat amb alguns dels afectats just davant de l'Ajuntament per donar suport als veïns, que també han assistit a la primera part del ple de maig.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, seguim a l'Ajuntament d'Olot, on precisament també es va anunciar que la ciutat apostarà per la seguretat privada per vigilar equipaments municipals. Un vigilant de nit s'ocuparà d'aquest servei que serà addicional a la policia municipal. El desig de l'equip de govern de l'Ajuntament seria posar en marxa el servei a partir de les festes d'altura. Precisament a la línia de la modificació de crèdit aprovada en el ple d'aquest dijous s'ha acordat destinar 132.000 euros en temes de seguretat. A banda d'aquesta quantitat, també s'han destinat diners a barris, a iniciatives i actes culturals o també a entitats esportives, entre d'altres.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una modificació de crèdit en el ple d'aquest dijous que ronda els 2,5 milions d'euros, en el qual hi ha una partida destinada a la seguretat. En aquesta matèria s'hi destinen 132.000 euros per tal de posar en marxa un nou servei de vigilància nocturna. La persona encarregada s'ocuparà dels edificis i equipaments municipals per tal de donar un suport addicional a la policia municipal. Una aposta que, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Armós, referma la política de seguretat que es vol per la ciutat.
Una persona de vigilància amb un cotxe que es pugui fer càrrec a les nits de vigilar els diferents espais i edificis municipals. D'aquesta manera deslliurem quan sonen alarmes, quan hi ha algun tipus de situació en aquests establiments, doncs alliberem la policia, que recurrentment doncs hi ha d'anar, a vegades per temes de falses alarmes, a vegades per d'altres temes, no? I aquesta persona podrà ocupar-se d'aquesta feina, aquest vigilant, i a més doncs, també fent-ho, també doncs, tindrem uns ulls més passejant i movent-se per la ciutat.
La decisió de tenir vigilància nocturna a càrrec de seguretat privada arriba després que, entre altres aspectes, des de l'Ajuntament d'Olot s'hagi analitzat el que ja han fet alguns municipis de la Garrotxa. La prioritat de l'equip de govern és ampliar la plantilla d'agents de policia municipal, però a dia d'avui no se'ls hi permet. Arbós detalla que davant aquesta situació s'han de buscar alternatives i deixa clar que la seguretat privada no pot fer les mateixes actuacions que policia municipal i Mossos d'Esquadra.
No, directament no, perquè no tenen les mateixes atribucions. Aquí el que fem és, al final, sí que les atribucions dins d'aquesta propietat municipal, els edificis municipals, per exemple, doncs aquí sí que hi ha tota una feina que poden fer guàrdies de seguretat privada. Però determinades actuacions al carrer és evident que només la pot fer la policia municipal. Aquesta competència és exclusiva de Mossos d'Esquadra i policia local.
A banda de la modificació de crèdit en matèria de seguretat, l'Ajuntament d'Olot també ha aprovat aquest dijous diferents partides econòmiques destinades a iniciatives i actes culturals amb un total de 183.000 euros o 150.000 per les millores de la il·luminació de l'estadi municipal i ajuts per a entitats esportives com el Club Patinatge Artístic Olot, entre d'altres. Per altra banda, també es reserven 54.000 euros per començar la construcció d'un buc d'assaig a l'Escola Municipal de Música. El segon tinent d'alcalde d'Olot, Josep Quintana, detalla d'on sorgeix el procés de creació d'aquest buc.
Construir tres bucs d'assaig, concret, en el fons són aules, però són aules totalment aïllades que seran bucs d'assaig, per dues raons, és per donar més capacitat a l'escola i també perquè és una demanda de joves i de músics de la ciutat que aquests bucs d'assaig també es poden fer servir pels olotins i olotines que els agradi tocar un instrument.
L'import total de la modificació de crèdit de l'Ajuntament d'Olot aprovada en el ple d'aquest dijous ronda els 2,5 milions d'euros, dels quals la meitat corresponen a canvis de partida o capítols del mateix pressupost municipal. Seguim parlant d'aquesta modificació de crèdit de l'Ajuntament d'Olot aprovada ahir dijous, on també s'hi destinen 200.000 euros més al projecte, en aquest cas, de regeneració del nucli antic. Itziar González i el seu equip estan preparant aquests dies la documentació per presentar el Pla de Barris de la Generalitat. L'objectiu, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, és presentar una memòria tan atractiva com sigui possible per poder optar al màxim de finançament de la Generalitat per executar el projecte. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una modificació de crèdit per destinar més diners al projecte de regeneració del nucli antic. Actualment l'equip de treball liderat per Itziar González està preparant tota la documentació i estudis per presentar-se al Pla de Barris que la Generalitat ha presentat de manera oficial aquesta setmana i que permetrà als ajuntaments arreu de Catalunya impulsar accions de millora. L'equip de govern destina 200.000 euros més per presentar una memòria al màxim decorada i atractiva possible perquè la Generalitat els doni la subvenció, a poder ser els 25 milions d'euros com a màxim que poden optar ciutats amb el nombre d'habitants com Olot. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Aquesta proposta requereix d'un nivell d'estudis, de projectes, que per això posem despesa, diguem, donem recursos ordinaris de despesa corrent perquè es pugui acabar de completar. Perquè diguem, que després això és recuperable a través de quan ens l'acabin adjudicant, que tenim l'esperança que serà així perquè s'està fent molt bona feina. Per tant, el que està fent és preparar, diguem, no només les accions que s'haurien de fer aquest any, sinó les que s'haurien de fer durant els propers 5 anys, que és l'àmbit d'actuació del Pla de Barris, i fins i tot més enllà, però diguem, sobretot en aquests 5 anys, que són, o sigui, totes les que nosaltres presentem a dins del Pla de Barris perquè ens acabin donant aquesta quantitat.
Si el consistori Olotí rep finalment la subvenció, que segons l'alcalde Agustí Arbós és molt probable que sí perquè s'està fent bona feina en aquest àmbit, es recuperaria també una part d'aquests 200.000 euros. El Pla de Barris finança fins al 60% de les actuacions i l'altre 40% l'han de portar a altres administracions, els ajuntaments, per exemple, o privats. Segons l'alcalde d'Olot, el de regeneració del nucli antic és un projecte que va molt més enllà de fer millores als habitatges del barri vell.
Això és un projecte molt i molt extens, que no és només de, bàsicament, no parlem d'obra pública i prou, no parlem només de rehabilitació d'habitatge, no parlem només d'estructura de la propietat dels habitatges o de temes de moviment urbanístic, de modificacions del planejament, etc. No parlem dels serveis nous que han de néixer, de si hi ha d'haver una escola bressol, si hi ha d'haver una nova biblioteca, no parlem en concret de tot això, sinó que a més hi ha àmbit social, dinamització social, àmbit comunitari, vull dir que hi ha moltíssims elements en aquest pla que estem treballant ara i que l'ITGIR està liderant.
Com més detallat sigui el projecte, més números tenen els ajuntaments de rebre una subvenció major a través del pla de barris. El consistori i l'equip de treball d'Itziar González encara tenen uns mesos per treballar en la documentació a entregar. No serà fins a la tardor, possiblement al mes de setembre, quan els ajuntaments podran presentar les seves memòries.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la carpeta cultural, Carla Simón opta a la Palma d'Or a Canes. La directora criada a la Garrotxa presenta Romeria, el seu tercer film. La cineasta tanca la trilogia familiar autobiogràfica amb aquesta pel·lícula que se centra en la història de moltes famílies trencades pel tabú de la sida i el consum de les drogues. Aquest dimecres, precisament, es va fer la projecció del film on Simón va rebre una ovació, escoltin bé, de 12 minuts per part del públic assistent, informa Néstor Carvajal.
Els festivals de cinema han funcionat sempre com aliats de Carla Simón, directora de cinema criada a les Planes d'Hostoles. La seva primera experiència en un certamen va ser el 2017 a la Berlinale amb Estiu 1993, on va rebre el premi a la millor òpera prima i el gran premi del jurat de la secció Generation Q+. 5 anys més tard hi va tornar, ja a la seva secció oficial, on va aixecar l'Os d'Or, el màxim reconeixement. I també com a Berlín, Carla Simón arriba al Festival de Cannes a pocs dies de tornar a ser mare. Precisament a França opta aquest dissabte a guanyar la Palma d'Or, un dels guardons més prestigiosos del sector cinematogràfic. Segons els crítics, és una de les favorites per endur-se el guardó amb Romeria, el seu tercer film basat en els seus orígens familiars. Simón reconeix que el premi ja és. Està dominada dins la secció oficial envoltada de persones referents del sector.
Per nosaltres és un honor absolut estar aquí. No, també una cosa nova, perquè les altres dues pel·lícules s'havien estrenat a Berlín i de sobte bueno, és un honor estar a la secció oficial d'aquest festival compartint aquesta secció i bueno, amb cineastes que per mi han estat molt referents, no? I ja està, o sigui, amb això ens conformem.
A Romeria, Simón ha volgut transmetre la història sobre diverses generacions que creia convenient saber. Ho fa a través d'un alter ego seu, la Marina, que interpreta la debutant Llucia García Torres. A partir de les trobades amb els seus oncles, tiets, cosins i avis, la jove intentarà reconstruir el relat dels seus pares. Una nena adoptada des de petita que viatja a Vigo per a trobar-se per primera vegada amb la família del seu pare biològic.
Quan em vaig adonar que no només era la meva història, no? Que era una cosa que toca molta gent i que doncs, una mica per al dolor que provoca doncs, tot el tema del sida, per al tabú també de l'heroïna, del sida, no? Sí, són històries que, bueno, doncs que a les famílies els hi ha costat pair en general, no? I que han portat una mica com a intentar enterrar set records, no? I bueno, una gestió com difícil de la memòria que crec que ha fet que no en parlem gaire, no?
Carla Simón es postula com una de les grans favorites a endur-se una Palma d'Or que s'entregarà aquest dissabte a Canes.
I a les preses, la Festa del Roser comptarà amb la presència de més d'una cinquantena de puntaires. És una de les novetats de la Festa Petita del Poble, que tindrà més d'una desena d'activitats durant aquest cap de setmana.
Les preses es torna a vestir de festa aquest cap de setmana amb la Festa del Roser. De fet, aquesta festivitat ja ha donat el seu tret de sortida aquest dijous amb un parell d'activitats com l'Hora del Conte i un taller d'escriptura creativa. Durant aquest divendres també hi ha altres activitats com un espectacle infantil i la inauguració d'un nou mobiliari infantil a la plaça de Pau Casals. Però el plat fort arriba el cap de setmana que comença amb una novetat. Aquest dissabte al matí hi haurà la primera trobada de puntaires a les preses, una iniciativa que ha tingut un gran èxit i que comptarà amb la participació de més de 50 persones. Ho expliquen la presidenta i un dels membres de la Comissió de Festes de les Preses, Júlia Plana i Adrià Plana, al programa de la finestra d'Olot Televisió.
A les 10 del matí, amb una de les novetats d'aquest any del Roser, que és una trobada de puntaires, és la primera vegada doncs, que reunim puntaires de la comarca doncs, a les preses, i la veritat és que ens fa especial il·lusió. Tots els veïns, veïnes, tothom qui vulgui doncs, podrà venir a passejar i veure doncs, com fan aquestes manualitats.
Una de les prioritats de la comissió era mantenir la tarda esportiva que es va dur a terme l'any passat i que va tenir un gran èxit amb el 3x3 de bàsquet, torneig de frontó o el campionat de bitges catalanes, entre d'altres. L'últim dia de la festa del Roser de les Preses començarà ben d'hora amb la mítica trobada de vehicles antics i clàssics del motor antic Garrotxa, una de les activitats que, segons els organitzadors, fa més il·lusió de veure.
Sí, és molt bonic veure, perquè venen una gran quantitat de vehicles, i és molt bonic veure tot el carrer Major doncs, ple d'aquests clàssics, i que els pots disfrutar i que realment
que
no es veuen.
Tant,
no
els veu, sí, exacte, els cuiden tant,
exacte,
a més
exacte,
a més.
Exacte,
sí, 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 i ho disfruten, ells ho disfruten. Vull dir, nosaltres també ens agrada, per això els fem venir cada any, bueno, i ells també estan d'acord a venir, però ells ho disfruten allà.
Des de fa un parell d'anys, l'Esbar Marboleny també aposta per participar en la festa petita del poble de manera activa. Ho farà amb l'espectacle Essència, on participarà el Marbolet, el projecte Músics i l'Escola Municipal de Música d'Olot. Per tancar la festa del Roser, hi haurà el lliurament de premis del concurs de cartells, on s'escolliran els dos primers guanyadors. Un cartell, que serà el de la Gala de les Preses, i l'altre per la pròxima festa del Roser.
Moment dels esports, i obrim com sempre la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina, i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres, o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest divendres, quatre equips garrotxins jugaran els play-offs per pujar de categoria. El Bosc de Tosca ho farà demà a la tarda contra el Fornells en aquesta primera eliminatòria per pujar a Primera Catalana. Si baixem unes quantes categories més avall, hi trobem tres garrotxins, el Sant Pere Màrtir, l'Hostoles i la Vall d'en Bas, que lluitaran per una plaça a la Tercera Catalana. Aniol Puigvert.
Després que el Sant Jaume Olot B ja aconseguís pujar per la via directa, ara és el torn del Bosc de Tosca, que optarà per una plaça a Primera Catalana. Amb la derrota d'última jornada al camp del Farners per la mínima, els de Fran Dorca han perdut la segona posició i han acabat la temporada en tercer lloc. Ara jugarà el play-off descens, on haurà de guanyar dues eliminatòries per ascendir a primera. La primera serà contra el Fornells, equip al qual han guanyat en les dues jornades de la fase regular. A l'altra eliminatòria, Sporting Vidrerenca i Porqueres també se la jugaran per un lloc a la gran final. El tècnic Fran Dorca explica que estan molt motivats per aconseguir tirar endavant el partit.
Acaba bé, t'acumula, t'enfonsa, intenta ficar-te moltes pilotes a l'àrea. M'espero un partit molt complicat, sobretot ells juguen a casa i suposo que voldran treure, si poden guanyar, més que empatar i m'espero un equip molt potent, per mi és un dels millors equips, sobretot a nivell de joc i d'intensitat i m'espero això, un Fornells en la seva millor versió.
A Tercera Catalana els garrotxins no han aconseguit classificar-se per les fases d'ascens, però tampoc han hagut de patir per descendir o no de categoria. On sí que hi ha representació de garrotxins és en la promoció d'ascens de quarta a Tercera Catalana. Amb el Besalú com a campió des de fa més d'un mes, hi ha tres garrotxins que han aconseguit entrar en aquesta zona de play-off. Com a segon classificat hi ha quedat el Joventut Sant Pere Màrtir, que ha fet 60 punts i que s'enfrontarà al Club Futbol Vall d'en Bas en la primera semifinal. El jugador i capità del Sant Pere Màrtir és Ferran Folguera.
Afrontem aquest partit amb molta il·lusió, tenim moltes ganes de poder jugar aquest duel de play-off contra l'Envas, un rival que ja ens coneixem molt, ens juguem moltes vegades. Sabem que serà un partit totalment diferent al que hem estat acostumats durant la temporada, sí que és veritat que durant la temporada els dos cops que ens hem enfrontat un a l'altre hem guanyat nosaltres, però sabem que serà un partit des de zero, que haurem de lluitar cada pilota com si fos l'última i que costarà molt. L'equip està il·lusionat, sí que és veritat que els últims resultats no han estat els que esperàvem, però això és començar de zero, és pràcticament una final, anada i tornada.
El rival, l'Ambàs, també ha tancat la seva presència als play-off fa poques setmanes i tot i que hi arribi com a cinquè classificat, vol demostrar el seu potencial i passar de ronda el tècnic de la Vall d'Ambàs, és Eduard Oller.
Il·lusionats, evidentment, amb un gran respecte pel rival i on creiem que serà una eliminatòria llarga, és a doble partit, són 180 minuts, on tindrem de gestionar molt bé les emocions, controlar els nervis, no jugar sobreexcitats, i el que hem de fer és gaudir. Costa molt arribar en play-off i hem de gaudir, disfrutar del caliu, de l'ambient, del futbol, i espero i desitjo que sigui una gran eliminatòria.
L'Hostoles, que ha quedat quart, jugarà també aquestes fases contra el Camós del Pla de l'Estany, un rival complicadíssim que ha acabat fent una grandíssima temporada. L'entrenador dels garrotxins és Adrià Jurado.
Tenen moltes ganes, és algo que no era un objectiu des d'un principi i segurament poca gent ens hi comptava, però bueno, és un premi a una temporada molt i molt treballada. I ara tu jugant contra el Camós, un rival dur, molt, molt complicat, però que segurament serà una eliminatòria molt maca de jugar i de disfrutar i que el resultat sigui el que sigui.
El partit del Bos de Tosca al Camp del Fornell serà aquest dissabte a 5:45 de la tarda al municipal Joan Bosó. La tornada es jugarà a Bos de Tosca el pròxim cap de setmana. Pel que fa a quarta catalana, diumenge jugaran els dos partits. Vall d'Ambàs, Sant Pere Martí a 5:45 de la tarda i Hostoles Camós mitja hora més tard.
Del playoff de futbol territorial, ni més ni menys que anem a parlar ara d'un europeu en patinatge artístic. I si parlem d'aquest europeu, evidentment parlem del Club Patinatge Artístic Olot, que està disposat a conquerir aquest or europeu. Aquest cap de setmana, com diem, se celebra el Campionat Continental de Grups de Show Gran a Saragossa. Les patinadores venen de dos campionats on no han aconseguit els resultats esperats.
El Club Patinatge Artístic Olot torna a la competició oficial aquest cap de setmana amb el Campionat Europeu de Grups de Show Gran, i és que les patinadores tenen molts reptes per davant per aquest campionat. El primer, reconquerir Europa i tornar a quedar en la primera posició, igual que ho van fer l'any passat. El segon, portar el ball a l'excel·lència i aconseguir l'or per davant el CPA Girona, que ha quedat primer en el català i també l'espanyol. Si vull, és la proposta d'aquesta temporada de les de Ricard Planiol i Esther Fàbrega i es veurà per primera vegada per tota Europa. Precisament, el coreògraf Ricard Planiol explica que les patinadores estan fent un esforç enorme per polir els detalls de cara a aquest europeu.
La veritat és que ara està en un dels millors moments de la temporada. Sempre tots els inicis són una mica complicats perquè tots els equips arriben doncs, amb una mica verds, diguem-ho d'aquesta manera, perquè la coreografia bueno, està molt acabada d'elaborar. No? Aleshores, ara ja és un treball molt més precís, buscant molt més el detall en moltes coses i també amb la seguretat. Sobretot amb el tema de la seguretat i que elles ja se l'han fet seva la coreografia.
Enguany al Campionat Europeu de Grups de Show Gran hi participaran 10 equips, 3 portuguesos com el Vanguard, Odivela Show Team i Braga Roller Team, 3 italians com el Deja Vu, Royal Eagles i el Crystal Skating Team, un francès com l'Arcadia Alert Show i 3 espanyols com el CPA Ribex, el CPA Girona i el CPA Olot. A més, Planiol explica que sortir últimes els dona un petit avantatge.
Lògicament afavoreix perquè en aquest cas va per rànquing de la Wall Skate, això vol dir que nosaltres som els de dalt de tot en el rànquing a nivell mundial, per tant, per més punts això ens ha donat la plaça darrere en la participació i en certa manera ells en són conscients, els jutges, de que això va per rànquing, per tant, bueno, pot ajudar, però lògicament l'actuació és definitiva.
Aquest any el grup de Show Gran serà l'únic representant del Club Olotí, ja que els altres equips no van aconseguir la classificació necessària per a poder-hi participar. La competició de grups de Show Gran, on competirà el Club Patinatge Artístic Olot amb la coreografia Si Vull, començarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir per la web de la mateixa Federació Espanyola de Patinatge Artístic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I per tancar aquest informatiu de divendres, la contraportada avui dedicada a la Fundació RCR Bunca i al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que publiquen un llibre amb fotografies de Pep Sau. El llibre és un homenatge i un reconeixement a la tasca fotogràfica, però també ambiental, que va fer en Pep durant molts anys. El llibre es titula Atmosferes, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i s'ha presentat recentment.
La contraportada.
La Fundació RCR Bunc ha editat amb el suport del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el llibre Atmosferes, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb un recull d'imatges del fotògraf volutí Pep Sau. Ramon Vilalta i Rafael Aranda, arquitectes RCR, recorden els treballs conjunts que havien fet amb Pep Sau i tot el que van aprendre ells de fotografia i tot el que van transmetre en Pep de l'àmbit arquitectònic. Els arquitectes RCR asseguren que en Pep Sau era el seu fotògraf de referència.
És a dir, que fèiem camí plegats i llavors ens satisfeia doncs, la manera, evidentment, de la seva mirada i nosaltres també li transmetíem la nostra i era un treballar conjunt.
Sí, per ell diríem que va ser no, aproximar-se al món de l'arquitectura sí. A partir de, bueno, de la nostra... De la nostra professió, no?
Mentre Pep Sau col·laborava fent fotografies pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig n'era el president. Destaca la mirada diferent que tenia en Pep. Pep Sau buscava atmosferes úniques i moments precisos que es produïen a la natura. Una planta, un animal... Xavier Puig assegura que les seves fotografies servien per donar a conèixer realment què és el Parc Natural, però també eren un element protector d'aquest espai i de la flora i fauna que en formen part.
Sabem que feia imatges molt especials i, per tant, la primera empremta que s'ha d'esmentar és, sens dubte, el llegat que ens deixa almenys en el parc, a tota la comarca pel seu treball, però en el parc aquestes imatges tan especials, tan diferents, i més enllà d'això ens deixa una empremta de company i amic.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, va més enllà i afirma que treballs fotogràfics com els que feia en Pep eren una eina de seducció de la natura cap a les persones i una defensa al medi ambient.
Jo sempre he dit aquest de seducció ambiental. I quan agafes, quan l'espècie humana s'acosta a un animal o s'acosta a fotografies ben fetes, hi ha aquest factor de seducció, aquells paisatges que et sedueixen, que et fan ganes d'anar-hi. Per tant, jo crec que és molt important també treballar molt aquests aspectes com en aquest llibre, d'aquestes atmosferes, d'aquests paisatges, d'aquest lloc on la natura s'integra també amb totes les activitats humanes.
Un llibre que posa en valor la qualitat dels treballs de Pep Sau i de la seva estima a la comarca i a la natura.
Amb l'homenatge en forma de llibre a Pep Sau, de la mà de la Fundació RCR Bunca i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 23 de maig del 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i minut a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.